touch this.
Con Attach amb Carme Rebell.
Con Attach, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I a aquesta hora del divendres que se'ns obre la gana del berenar, anirem a fer una mica de boca amb la història d'un mestre pastisser. És Joan Muntada, de la pastisseria Muntada. Aquí la Mireia Sanz ha agafat per banda entre fornada i fornada.
Joan, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
De la pastisseria Muntada de Castellà del Vallès. A veure, Joan, ens hauràs de situar, perquè ni servidora ho sap, ni els oients tampoc. A veure, què és exactament el Relais Desert i què ha vingut a fer per casa nostra aquests dies?
Relais Desert és una associació que van crear els francesos l'any 1981, que reuneix els millors pastissers del món per preservar la qualitat i l'excel·lència de la pastisseria artesana. Llavors, dos vegades l'any es reuneixen, a la tardor i a la primavera. A la tardor per treballar, a la primavera és més lúdic, mitges vacances, si vols, i llavors aquesta trobada la van fer a Barcelona. La trobada de primavera la van fer des del dissabte fins ahir, a Barcelona, i jo vaig tenir la sort, immensa sort, de ser un dels convidats, perquè és un esdeveniment impressionant que jo no havia vist mai i dubto que el torni a veure, perquè es troben, ja et dic, cada trobada la fan a diferents ciutats del món i aquesta vegada va tocar aquí.
I com escollen a qui conviden?
L'anfitrió de la festa, en aquest cas era l'Eric Ortuño, de l'atelier de Barcelona, i llavors ell, doncs, em va escollir, un dels convidats vaig ser jo, sí.
I això com t'arriba, Joan? Que te truquen a l'obrador, com va això?
Doncs fa 15 dies vaig rebre una trucada de l'Eric i em diu: escolta'm, que estàs convidat al bufet de presentació de Relais Desert a Barcelona. I ostres, quina sorpresa, tu. I que no m'ho creia, perquè és un esdeveniment, el món de la pastisseria és l'esdeveniment més top que hi ha, no hi ha res millor que això. I llavors, doncs, bé, ens van citar un dia i una hora. Aquest diumenge va ser concretament a les 4:30 de la tarda a l'hotel SLS del Port Fòrum, on ells han estat allotjats allà durant 4 dies, i allà van començar diumenge a les 4 del matí a preparar el seu bufet, que és el bufet que després vam degustar tots els convidats. Anava per països i per regions de França, perquè Relais Desert, com he dit, és francès. Llavors ells són tanta colla que es divideixen per regions, no per països, i en aquest cas estava tot molt ben presentat i cada regió de França havia elaborat una cosa diferent, els representants d'aquí doncs també, i bé, per ells és una festa i un donar-se publicitat, donar-se a conèixer, i això que dic, preservar la qualitat de la pastisseria artesana, l'alta pastisseria que diuen ells, no? Llavors, els representants de Relais Desert a Espanya, n'hi ha tres de catalans, que són Tugues de Lleida, l'Atelier Barcelona i Oriol Balaguer. La resta, n'hi ha dos d'Alicant, un de Madrid, un d'Osca. Van haver de preparar l'esmorzar del dilluns per la resta de companys de Relais Desert, i bé, vam passar doncs el dia fent turisme i menjant, bàsicament.
Ostres, però llavors a tu, a nivell de pastisseria, tu quants anys fa que estàs treballant a la pastisseria? Per qui no et situï una mica, Joan, quant temps portes fent pastissers?
40 anys.
I per tant, per tu, aquest esdeveniment suposa realment un abans i un després, és a dir, vas descobrir coses que ara el teu cap de creador entenc que estava rinant, o com?
Home, descobrir no, perquè... No, sí que descobreixes, perquè veus el que han preparat, no? Sobretot ens va sorprendre molt a tots la salamandra, perquè el fil conductor d'aquesta trobada era Gaudí. I el Pargüell, que aquest any feia fa 100 anys, no? Doncs la salamandra del Pargüell va estar molt present i hi va haver un pastisser francès que va tallar un financier, que és un pa de pessic, bàsicament. El va tallar a trossets fins fer la forma de la salamandra, i cada trosset portava una làmina de xocolata d'un color diferent.
Que és el que donava...
Que és el que donava el color de la làmina de la salamandra, no? I això és una feinada impressionant, fer tot això.
Home!
I vam trobar... no sé, increïble, no hi ha paraules per descriure el que significava aquella salamandra allà i la feinada que hi havia fet allò. I llavors, bé, doncs conèixer gent, fas contactes, en fi, és... però sí, com a esdeveniment, doncs sí que és un abans i un després, perquè no hi havia assistit mai ni pensava que pogués estar convidat mai.
I tu no vas portar res fet per tu?
No, jo no, érem només convidats i ja està, vam arribar allà, ens van rebre fent el passadís com si fóssim un equip de futbol. Això els mestres pastissers ens van aplaudir quan vam entrar, van fer un discurs i tal, i llavors ja va començar la degustació del bufet, que era un bufet espectacular, enorme, però no va quedar res, eh? jo pensava, ostres, i amb el que s'obri què faran? No va quedar res.
Clar.
No va quedar res.
I què és el que més et va impressionar, a part d'aquesta salamandra que deies, a nivell de gustos, a nivell d'aromes, a nivell de no sé si de presentacions, de creacions?
Sí, mira, creacions, hi havia la pedrera feta amb xocolata, minimalista però molt ben feta, la casa Batlló, hi havia també les xemeneies de la pedrera, ous gaudinians que van fer, o sigui, tot molt maco. I a nivell de degustació, perquè hi havia salat també, una part era salada. Em va sorprendre molt una combinació de foie amb festuc.
Ostres!
Que em va xocar perquè, no sé, no me l'imaginava aquesta combinació, no? I estava molt, molt bona i molt ben feta. I després, doncs, galetes farcides amb salat també. Estava molt bé, tot això estava molt, molt original i molt, molt lograt, sí.
I coses que hagis pensat, ostres, doncs per aquí el meu públic, no?, la pastisseria Muntada de Castellà, aquí podria innovar, perquè clar, entenc que aquí en el cas de la pastisseria artesana hi ha un diàleg, no?, constant, sí, entre el que és la tradició que s'ha de mantenir i les ganes de crear i d'innovar, no?, i de buscar coses noves.
Sí, jo crec que ara tornem a la tradició, eh?
Cada vegada més?
Cada vegada més es torna a la tradició, la gent torna a voler un braç gitano ben fet, que costa trobar, una pasta de full ben feta, i això potser fa uns anys ho havíem abandonat i ara es torna a fer i a demanar i a posar en valor, que és el que... Però això no vol dir que no, sobretot nosaltres a Castellà, no?, que tenim una, des de fa molts anys, una línia sempre innovadora, tant de sabors com d'imatge, doncs això ho continuarem fent, sí, sí, sí.
Però sí que has notat un canvi, allò de la gent que busca més la tradició, més aquell tortell, no?, aquella cosa més pròpia de la nostra,
sí,
gastronomia, no?, fins
sí,
i
sí,
tot.
Sí, 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 sobretot, mira, amb Brasa Gitano, per exemple, que de fet el Brasa Gitano han estat aquest 2025 i la part de 2026 que portem les postres emblemàtiques de Catalunya.
Ah, sí?
Perquè com que l'any passat era l'any de la gastronomia Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, i el braç de gitano es va escollir com a postre emblemàtic de Catalunya.
És que sembla una cosa molt senzilla, però jo no m'he posat mai a intentar-lo fer, Joan, però entenc que no deu ser fàcil, no?
No ho has intentat, però ho has vist.
Sí, ho he vist fer, però no ho he intentat.
Sí, 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 no és fàcil. No hi ha res fàcil. Al món de la pastisseria no hi ha res fàcil. I per fer un braç de gitano primer has de fer una bona planxa, que sigui elàstica, que la puguis cargolar i no es trenqui, que no s'assequi, vull dir, és tot un procés important, sí, sí, sí.
I en un context com el que vivim ara, en què parlem molt, doncs, per exemple, en la part més de la gastronomia, de la cuina del dia a dia, que cada vegada la gent opta més pel processat, no?, i que dediquem menys temps a la cuina, no sé si això es tradueix també en el món de la pastisseria, també ho noteu, no?, que cada vegada busquem coses menys sofisticades...
Clar, el món de la pastisseria t'arriben productes preparats ja tu per servir tants com vulguis, llavors ja decideixes tu si els vols o no els vols, però la gran indústria avui en dia t'ho porta tot fet, Igual que diuen que les croquetes als restaurants, no, el 90% ja són precuinades i congelades, sí, o el que sigui, doncs en pastisseria arribarem aquí també. Llavors ja et dic, cadascú triarà el que vulgui fer. Per això va bé trobar-te amb el relé desert i veure què són capaços de fer sense necessitat de res processat.
I a nivell de tendència, Joan, diries que estem canviant els gustos una mica de la població? Perquè el dia de Sant Jordi fèiem un programa especial aquí a Ràdio Sabadell, parlàvem amb l'Eva Carreras, del Forn Carreras, que em deia que la sensació és que cada vegada la gent volia coses més petites i menys dolces.
Sí, sí, sí. A veure, si una cosa hem fet nosaltres sempre és poc dolç. Però que cada vegada és més petit, sí, sí, sí. Això, quan més ho notem és amb la mona de Pasqua. O sigui, abans fèiem unes mides, doncs ara, des de fa 3 o 4 anys, fem una mida que no fem mai més, o sigui, durant la resta de l'any, que és molt petita. I se'n venen moltes de molt petites, sí.
I això què és? Perquè la família no es posa d'acord si Sara o fruita o perquè realment cada vegada són menys a les cases?
Cada vegada són menys a les cases, jo crec, sí, sí. Sí. I després m'imagino que per regalar, en el cas de la mona, per regalar el fillol, diu, bueno, una coseta petita ja fem el fet, no?
Uh-huh. I no us passa la resta de l'any? És a dir, amb tortell de Reis, no passa, amb coca de Sant Joan, no passa?
No. No, no. Suposo que per això que et dic, perquè com que compres per un tercer, que sí, és de la família, però entre cometes, no? És el teu fillol, però potser no el veus en tot l'any. Mentre que per Sant Joan o Reis, doncs reuneixes amics o la família i llavors has de quedar més bé.
Uh-huh. De tot això que em va sortir al Relé d'Isère, em veu parlar, o vas poder veure això, que realment cada vegada volem el gust menys dolç, o anar a buscar més els àcids, o més altres tipus de gustos els que cada vegada estan més incorporats?
No vaig tenir aquesta sensació, perquè la veritat és que els francesos...
Déu-n'hi-do!
No estan massa preocupats, per això. Penso, eh? Uh-huh. O sigui, perquè jo conec francesos i veig com treballen i veus, ostres, quanta mantega aquí, no? I jo, bueno, escolta'm, qui vulgui bona pastisseria hi ha d'haver-hi... La bona pastisseria és un temple de sucre, vull dir, i de mantega, però són bons, vull dir, són bons. Que si els gastes de bona qualitat tindràs un producte inigualable, llavors ells juguen amb això, no?
I amb la mantega també ho heu notat, que la gent volem coses menys mantecoses, no? O sí?
Amb la mantega...
No, perquè ara la citaves, no?, quan parlaves dels francesos.
Sí, però clar, és que el substitut de la mantega és dolentíssim. Clar. Vull dir, una margarina és molt dolenta. O coses que no la poden igualar. Vull dir, el sabor que et dona una bona mantega amb una galeta o un croissant és impossible d'igualar, per molt que es digui. És així. Uh-huh. Llavors sí que hi ha tendències veganes que fan servir altres greixos, però no aconseguiràs mai aquell sabor, no?
I amb tot, Joan, quin diries que és el futur de la pastisseria artesana a casa nostra? Perquè aquí Sabadell darrerament, no, per desgràcies, òbviament, com és el cas de l'Isaac Partera, no, però hem hagut de veure com han tancat algunes pastisseries emblemàtiques. No sé quin diries que és el futur ara mateix de la pastisseria artesana.
El futur, clar, és complicat perquè tot es basa en la... amb els que continuen, no? I cada vegada n'hi ha menys que continuen. I com dèiem amb l'Isaac moltes vegades, que darrere nostre no hi ha ningú, perquè l'Isaac i jo érem més o menys a la mateixa edat i dèiem, és que no hi ha ningú.
No, i també havíeu heretat, no?, el
sí,
negoci, tots dos, no?
Sí, 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 teníem coses en comú, sí, sí, sí. I bé, aquest és un problema, sí. I llavors també, saps què passa? Que molta gent pot trobar coses dolces a un supermercat, per dir alguna cosa, i bueno, per què he d'anar a la pastisseria, no? O sigui, ho trobo també, quan faig la compra de tota la setmana, i això és...
El gust no sé si és el mateix, no?
El gust no és el mateix, segur. Però mira, això amb el Quim Genescà, doncs també ho diem molt, no? És que darrere nostre no hi ha ningú. Uh-huh. Algú hi haurà, segur, perquè sempre hi ha algú que coneixem també, que és més jove que nosaltres, però complicat que sigui com ara o com els anys anteriors, sí.
Doncs Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui a Ràdio Sabadell i haver-nos explicat aquesta experiència.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
Avui al viatge al centre de la ràdio ens n'anem fins a Ràdio Ciutat de Badalona per saber com han viscut les festes de maig alguns dels seus redactors, tant des del vessant laboral com del personal. Allà hi tenim, com cada tarda, en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
Estic aquí amb el Daniel Mormuz, la Neus Aragall i el Xavi Mestre, companys de Badalona Comunicació. I bé, com sabeu, durant tots aquests dies doncs hem anat explicant molt efusivament totes les festes d'aquí de Badalona, de les festes de maig, que són unes setmanes, doncs, diguem, molt importants per la nostra ciutat. Tothom està de celebració i a tothom li encanten aquestes festes. Què tal, com esteu, nois?
Molt bé.
Què tal? Molt bé, Martí.
Encara
de ressaca de la festa.
Tenim... Bueno, ja han passat dies, ja, eh?
Bueno, però el cansanci es nota encara.
Sí, home, sí, sí. Tenim el Dani i la Neus aquí a l'estudi i el Xavi el tenim via per telèfon, que no s'ho volia perdre, això. Bé, us vull preguntar per les festes de maig. Primer des d'una vessant laboral i després més a títol personal de com les heu viscut, si heu participat en algunes festes, etc. Llavors comencem per tema feina, que és aquí l'important, el motiu pel qual estem aquí. Imagino que han sigut dies intensos, que heu hagut de treballar, no?, durant les festes de maig.
Doncs mira, jo durant les festes de maig com a tal, els dies del cap de setmana no, però sí que la setmana prèvia vam haver de preparar bastantes notícies i temes relacionats amb les festes de maig. No sé com ho vas viure tu, Neus.
Sí, perquè al final, o sigui, hi havia el dimoni, que clar, es planta de l'1 de maig fins al 10 de maig, que és quan es crema Anita Sant Anastasi, i clar, com a tradició badalonina, perquè clar, al final també he estat alumna d'escoles d'allà, de Badalona, doncs hi havia les visites escolars i sí que em va tocar doncs anar a gravar això del Bon Dia Dimoni, que era un espectacle de música infantil mentre es feien foto davant del dimoni deixant els dimoniets a la falda del dimoni. I sí, o sigui, eren més prèvies de tot i enviar vídeos, o sigui, quan hi havia la cremada i tal, era enviar vídeos per WhatsApp.
Gravar també moltes notícies els dies d'abans. Jo, per exemple, vaig anar també a una cercavila que es va fer fins al dimoni. Però m'ho he passat molt bé, la veritat, perquè ha estat com el primer any que ho he viscut amb tanta intensitat.
Tu, Xavi, també vas haver de fer aquestes tasques prèvies als dies de festa, és a dir, als caps de setmana, a la cremada del dimoni, a la nit del món, també vas haver d'anar a cobrir esdeveniments previs a aquestes festes, no?
Sí, primer vaig ajudar a cobrir a una companya al cap de setmana diversos concerts que es van fer la setmana abans de la cremada de la nit del món i tot això. Es van fer diversos concerts a Calarnus, que és un parc que hi ha a Badalona.
Sí.
I allà vaig ajudar a diversos concerts i després, especialment divendres... Bueno, s'ha de dir que crec que va ser dimarts de la setmana de la crema del dimoni, vaig haver d'anar a una cercavila per gent gran, que al final no es va fer perquè eren 4 persones.
Vaja.
Llavors, al final es va cancel·lar aquest acte, però el divendres va ser com el primer dia gran, que era la nit del pregó, la nit del mono, i em va tocar fer el directe de les festes de maig, diguéssim, de donar el tret de sortida, i va ser bastant emocionant.
Home, moment xulo, no, Xavi?
Home, sí, moment xulo. A més, jo acabava contracte, diguéssim, la setmana següent, llavors era com el meu últim hit.
Va ser el comiat.
El comiat, correcte.
Mentre Ricky Rubio donava el tret d'inici a les festes, tu abaixaves la persiana de la teva etapa a Badalona Comunicació, de moment, no?
De moment. Sí, així estem.
No sé si, a part dels actes previs, heu treballat en dies festius. En el meu cas sí que vaig treballar el dia del pregó, vaig fer doble jornada, al matí vaig fer les meves tasques habituals i per la tarda vaig anar a cobrir el pregó amb la companya Emma Teixidor, que ella va ser el microambient i jo estava com de productor, i va ser una experiència xula, la veritat, a moltíssima gent. No sé si vosaltres algun dia aquests de festes, de concerts, que hagueu anat a algun concert, a alguna festa, us heu sentit una mica agobiats de tota la gent que hi havia.
A Juan Magán, recordo que el Dani tenia pressa i jo li dic espera'm, perquè anava amb una amiga meva i el seu cosí, i va dir el Dani, jo ja estic al concert, enmig del meu ullo, i dic, i com et trobo? I diu, soc alt, estic al costat d'un arbre. I sí que hi havia molta gent, o sigui, de fet...
Però va poder arribar bé, al final.
Però perquè encara no havia començat, o sigui, clar, va caure la casualitat de que encara no havia començat. Però mentre estàvem al concert, te'n recordes que anàvem passant com congas de gent?
Sí, és veritat que hi ha gent una mica passada que durant el concert... O sigui, si tu vas a un concert, l'has de veure, no? Diria jo. Però si tota l'estona estàs movent-te d'un costat cap a un altre, doncs molesta una mica la gent que sí que ens agrada Juan Magán i anem allà com per veure el concert.
A tu t'agrada Juan Magán, a tu declares fan de Juan
Magán. A mi m'agrada, a mi m'agrada.
T'agrada.
Sí, sí.
Tu, Xavi, vas anar a algun concert?
Jo vaig anar a tots, a tot el que es va fer aquí a les festes de maig, cada any vaig. Llavors, sí, vaig anar
a tot, a tot, no sé, Xavi.
Sí, sí, vaig anar a tot.
A tot, Álvaro de Luna.
Álvaro de Luna, bueno, és que hi havia un altre cos de la plana al mateix moment, que era més important.
I què hi havia, Xavi?
Hi havia... Ara no em surt el nom. Era...
Sí, l'orquestra Svetlana.
Ball de Mikaku.
Salvatana, no?
I hi havia concert a la Svetlana.
D'acord.
Bueno, sí. I era un grup de versions que estava molt bé. I Álvaro de Luna, pues, sincerament, tot el respecte cap a ell, però jo no conec qui és. I llavors vaig decidir anar al Mikaku, que era més... com festa tradicional badalonina.
Sembla que...
I això, vaig anar a totes les festes, sí.
Sembla que el Dani no li ha fet gràcia.
No, jo respecto a tothom, però mira, jo feia molt temps que volia anar a un concert d'Álvaro de Luna,
sí?
Molt
sí,
abans de que vingués aquí, així que he pogut anar gratuïtament, a més, o sigui que molt content, m'ho vaig passar molt bé i tinc ganes de tornar a un concert seu.
Ara que començarem a parlar ja de les festes més, com les vau viure a títol personal, és a dir, no laboralment parlant, de totes les que s'han celebrat ja fins a la data, que han sigut bastantes, de fet, la Cremada del Dimoni, el Pregó, tots aquests concerts que comentàveu, la Festa del Badiu, la Nit del Mono, a quines hi heu anat? El Xavi ha dit que a totes, o gairebé a totes. A quines hi heu anat i quina ha sigut la que més us ha agradat?
El mateix, diria, jo he anat a gairebé totes.
La Nit del Mono vam anar junts.
No, però de festes, en plan, estem retrocedint en temps. Tu, crec que tu eren les teves primeres.
Bé, també podeu explicar si han sigut les vostres primeres, no. Quina impressió us ha donat, si sou repetidors que veniu cada any.
Sí, o sigui, jo cada any m'agrada veure la Crema del Dimoni, tot i que sí que és cert que agobia una mica el sentit de tanta gent, i per primer cop aquest any, clar, treballar aquí a Badalona, vam poder accedir com a l'espai que tenen reservat, i va ser, un privilegi, no tanta gent, zero agobios, mirant els focs artificials i cantant "Es Badalona".
Clar, ho vam poder viure una mica més tranquil·lament, sí, aquest any. Bueno, jo era la primera vegada que venia a una Cremada del Dimoni, però em va agradar, o sigui, em va semblar molt espectacular tot l'espectacle amb els drons i tot el que es va fer, i em va agradar, així que crec que repetiré un altre any.
Tu, Xavi, què és el que més et va agradar?
Jo, personalment, bueno, jo sempre he anat a tot, menys mai, sempre he fallat al correfoc, perquè és una cosa que tampoc em crida gaire l'atenció. I aquest any vaig decidir anar al correfoc, a l'acte en si, i va estar bé. A veure, tampoc és una cosa que em cridi, bueno, em mati per anar cada any.
Et fan por les espurnes i el foc?
No, més que pot, és que no, és el que els diuen els meus amics, que sempre que aquests, a ells sí que els encanta, i és com que tampoc li trobo molt la gràcia. Clar. Llavors, vaig allà, m'ho vaig passar bé, sí, repetiré, possiblement, però no és algo que estigui esperant. Si prefereixo la Crema del Dimoni o la Nit del Mono, per exemple.
Estic una mica amb tu, Xavi, també haig de dir que els correfocs no en soc gaire fan. En el meu cas, a mi em va saber greu, perquè també és el meu primer any aquí treballant a Badalona Comunicació, i crec que és el primer any d'aquests últims que no he anat a cap festa de maig. Em sap greu dir-ho
i
me'n penedeixo, però
I per què va ser això?
Bé, perquè em va coincidir amb uns caps de setmana que els tenia molt plens de partits de futbol sala i d'altres activitats, però com a mínim em vaig poder anar amb el bon regust de boca de poder anar al Pregó i veure Ricky Rubio, que realment doncs, a mi m'agrada molt l'esport, m'agrada molt el bàsquet, i veure'l doncs, de tan a prop i poder gairebé parlar amb ell, perquè no hi vaig parlar, però estava al costat, doncs això va estar molt bé. I altres anys el que havia gaudit molt era anar a veure la cremada del dimoni, i anava amb uns amics d'aquí de Badalona, de la universitat, i era una nit molt guai, i ostres, impactava molt de la gent que hi havia i del que significava aquest moment pels badalonins, no?
Sí, a més el que deies tu ara del pregó també estava, crec que és el cop que ho he vist més ple.
Sí.
És veritat que clar, venia Ricky Rubio, no?
Clar.
Llavors, això també suma bastant. I deies que ho vas passar bé perquè veies a Ricky Rubio i tal, però també vas veure un periodista allà en un balcó, en un kebab, que també...
Sí, era, bé, de fet, era li estava fent la competència a Ricky Rubio. La gent no sabia on mirar, si al balcó de l'Ajuntament o al balcó del Capadocia Kebab, que és on... que és qui us van cedir al balcó
espai
per poder fer...
Per...
Ell mateix ho diu tot, eh?
Sí, sí.
Bueno, està bé que reivindiquis. No,
sí, sí, totalment, totalment. Sí.
Però bueno, rei com el vídeo anunciant el pregoner d'aquest any, que semblava gravat amb un Nokia potent o l'iPhone del Ballesteros mateix.
Sí, no, era un vídeo vintage, era un vídeo retro. Bé, abans d'acabar, de tots aquests dies, tant a Badalona treballant com pels carrers, què és el que més us agrada? Què és el que més us ha fet gaudir de totes aquestes festes de maig i de les que queden encara?
Crec que passar temps, o sigui, disfrutar, gaudir, sigui com sigui, sigui prenent algo chill a la platja, anant de festa als concerts, allargant la nit, anant a les plages, a Titus, on sigui, veure la cremada, perquè això ja és, o sigui, l'espectacle fusionat, els drons, els focs artificials. Jo crec que també és envoltar-te de gent, en plan...
Clar, i què?
Gaudir-ho conjuntament.
A més, ens vam trobar els seguidors del Vilnius, que va ser l'equip que va guanyar la Basketball Champions League.
No ho passem per alt. Que...
I ho estaven celebrant allà una guingueta el dia de la cremada,
sí,
també.
Sí, i la meva amiga i jo ens vam unir als Vilnius i allà estàvem saltant i dient coses diverses.
He de dir que no cal recordar aquest record. I jo crec que el que és més bonic de les festes de maig, i ara fora bromes, també va estar molt bé que s'ajuntés amb un esdeveniment tan important com la Champions de bàsquet.
Efectivament.
És que és com que es fa molta ciutat i veus que hi ha molta gent que potser perquè treballen fora o perquè no sé, o no viuen normalment aquí, que no els sols veure, però saps que les festes de maig se'ls trobaràs. De fet, jo tinc una amiga que sempre que ens trobem diem, bueno, fins les festes de maig de l'any següent, no? Perquè
ja,
no ens veurem
potser
durant tot
potser
un
no és tan amiga, no?
Ja.
Bueno, no, és broma, és broma, ja t'entenc, sí, sí.
Però
a mi em passava exactament el mateix quan us he explicat que venia a veure la cremada del dimoni amb un amic de la universitat i amb els seus amics d'aquí de Badalona, de la seva escola, que era això, vull dir, els veia un cop a l'any o com a molt dos, però un cop era el dia de la cremada del dimoni o el dia del concert d'X cantant, que venia i passàvem la nit junts i, ostres, era, o sigui, una nit molt, molt divertida i ens ho passàvem superbé doncs, gaudint de les festes de maig. Esperem que, almenys jo espero que hagueu passat unes bones festes de maig.
Sí, sí, perquè, encara queda,
Pel que expliqueu, clar, de moment aneu pel bon camí i encara queda rematar-ho amb les últimes activitats que hi han programades.
Sí, sí. Sí.
Dani Mormuth, Neus Aragall, Xavi Mestre, des de casa, moltíssimes gràcies per venir al Connectats i explicar-nos una mica com han sigut les vostres festes de maig.
Gràcies a tu, que vagi bé.
Que vagi bé.
Moltes gràcies i no fallis a les pròximes.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passem ara a les estrenes de cinema de la mà dels nostres companys, en Sergi Estapé i en Jordi Guillem.
Bona tarda, estem de nou aquí al Connectats amb la secció de cinema que, com cada setmana, o gairebé sempre, compta amb la intervenció del periodista de Diari de Terrassa i un cinèfil reputat com és Jordi Guillem.
Bon dia.
Doncs anirem a analitzar algunes de les estrenes d'aquesta setmana i després parlarem del Festival de Cannes. Vam començar ja a fer un tastet la setmana passada i parlarem d'aquest cap de setmana es decideix...
Sí, dissabte hi ha el Palmarès.
I guanya la Palma. Doncs parlarem sobretot de tres pel·lícules espanyoles que és la primera vegada, no? Em sembla que no havia passat mai.
No ho recordo, però és probable, no, sí. No és molt habitual.
Que no és la primera vegada. Ai, vull dir que és la primera vegada. Comencem amb una pel·lícula que ve d'una sèrie, que ve de la nissaga de Star Wars i que es diu The Mandalorian and Grogu.
Sí, en el títol original l'han respectat, Star Wars The Mandalorian and Grogu, és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. La sèrie la teniu a Disney Plus i aquí podem veure la història de l'imperi que ha caigut. Sabeu, si sou fans de la saga de George Lucas, de Star Wars, estareu al cas d'aquestes coses. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersats per tota la galàxia, mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot les coses per les quals va lluitar la rebel·lió, ha reclutat un legendari cerca recompenses que es diu Din Djarin i el seu jove aprenent, el Grogu del títol. Protagonitzen Pedro Pascal i Sigourney Weaver.
Molt bé, doncs escoltem una mica de què. La veritat és que a mi m'agrada la saga, però penso que després s'han passat. Vull dir, les tres primeres ja estaven molt bé, però després... I ara ja és...
Home, té molts seguidors i,
sí, no,
per
clar,
tant...
S'ha d'anar fent calaix,
sí, escolta. S'han de vendre peluixos i coses...
Escoltem de Mandalorian en Grogu un trosset.
Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar.
Cinturón.
Doncs aquesta pel·lícula, els que us agradi Star Wars, segur que voldreu anar-la a veure. I ara ens anem a França per saber cosetes d'un drama que es diu, no té res a veure, em sembla, amb la cançó de Elvis Presley, potser sí, i es diu Love Me Tender.
Exacte, és una pel·lícula dirigida per Anna Cazenave. Oh?
Com? Quina cançó vull dir, no?
Love Me Tender, d'Elvis Presley. Sí, sí.
No.
És una pel·lícula francesa dirigida per Anna Cazenave-Cambet, basada en un llibre de Constance Debré. Està protagonitzada per Vicky Krieps, Antoine Reynats i Moika Chokri. És la història de és una història de maternitat, també d'homosexualitat. Estem a finals de l'estiu, a França. Una dona, la Clémence, li explica al seu exmarit que manté relacions amoroses amb altres dones, i a partir d'aquí la seva vida canviarà quan ell es queda amb la custòdia del fill que tenen en comú. I la nostra protagonista, la Clémence, haurà de lluitar per continuar sent mare, dona i dona lliure. Aquest Love Me Tender, que ve precedit de l'èxit que va tenir el Festival de Cannes de l'any passat, no aquest any, ens arriba ara. La pel·li va ser guanyadora del guardó com a millor pel·lícula de la secció paral·lela En Certain Regard.
Molt bé, doncs marxem de França, venim cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula que es diu Cowgirl, amb algunes interpretacions d'actrius i actors catalans, com és el cas d'Isabel Rocati, si no m'equivoco, i Carlos Cuevas.
Sí, també surt Pep Monner, Joaquim Pep Climent.
Monner, sí. Joaquim Climent és valencià.
És valencià, Joaquim Climent. Doncs és una pel·lícula dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miquel Llorenç, i ens explica la història d'una grangera, és com una espècie de western rodat aquí
són paraules majors,
a casa nostra. Home, és una pel·li de cowboys i de... Bueno. És, de fet, és una senyora que és una grangera de 60 anys, l'Empar, que necessita que la seva vaca, que es diu Tona, quedi prenyada per tal de mantenir la seva granja. Després de diversos intents fallits, sense èxit, li demana ajuda a un veí, el Bernat, que té una gran explotació a la zona, i finalment la vaca queda prenyada i el veterinari veu que la gestació és de risc i a partir d'aquí començaran els problemes. L'Empar, la protagonista, s'enfronta al poble per intentar protegir la tranquil·litat de la seva vaca. Uh-huh. I, en fi, totes aquestes històries.
Està bé, no?
Sí, és una pena. No estem acostumats a veure westerns de català, no?
Bueno, tu dius westerns, jo a mi em sembla agosarat.
Seria.
Escoltem una mica de Cowgirl, va.
Si esa vaca es más rara que un perro verde.
Es más que una vaca, y ya está.
Tona es mi vaca, la única que me queda, así que no está.
El nieto de Micaela ha llegado para vivir en su casa.
Qué vaca más bonita, ¿no? Es que tengo buen rollo.
De rollo sí que tiene, sí.
Que la inseminació no funciona.
No me digas que está en celo.
Doncs aquest Cowgirl ens dona pas a una pel·lícula feta a Túnez, que es diu, un drama que es diu Tres Mujeres. Què m'expliques? Va.
Ah, mira, que estava nominada a l'Os d'Or a millor pel·lícula al Festival de Berlín d'aquest any. Aquesta sí que és més nova. Mm-hmm. El títol passa aquelles coses que li canvien als distribuïdors. La pel·lícula en francès es diu A Voix Basse, que vol dir a veu baixa. I aquí es va dir Tres Mujeres. Ha estat dirigida per Leila Bouzid i explica la història de una noia que torna a Tunis, la seva Tunísia natal, per assistir al funeral del seu oncle. Es retroba allà amb tota la seva família. La seva família no sap res de la seva vida a París, especialment de la vida amorosa que porta a París, i en fi, ella es decidirà resoldre un misteri que es veu que envolta la repentina mort del seu oncle. S'enfrontarà a secrets familiars en una casa on conviuen tres generacions entre silencis i tradicions. És una pel·lícula que parla d'homosexualitat, de família, de la relació que té aquesta noia amb una societat tancada com és la tunisiana.
I acabem amb un drama aquests drames relacionats amb una mica amb la bellesa. Es diu Dos dies i també està feta a Espanya.
Sí, una pel·li que me n'han parlat molt bé. Va ser premi del públic, de fet, al Festival de Màlaga, una pel·li petita, dirigida per Gonzaga Manso i protagonitzada per un actor que no sé si recordaràs, Saturnino García, sí. Que havia fet...
més secundari que...
Sí, sí, havia fet de secundari al cinema espanyol fa un temps, ara feia temps que no treballava.
Sèries, també.
Sí. I surten també Letícia Sola, Melanie Cruz, Jesús Quiles, Aurora Maestre, per exemple. És la història d'un jubilat, d'un senyor de 89 anys, que està perdent la memòria, però es resisteix a dependre dels altres i a deixar de fer la vida que havia fet sempre. Uh-huh. La seva família li prohibeix, però decideix, amb un amic seu, el Mindo, el que fa anys que no es veu, marxar de pesca. Se'n va amb la seva barca a pescar, i la cosa es complica, es queden sense benzina, cau la nit, i en fi, tot són problemes. Sí, es queden a la deriva al mig del mar, també amb boira, i atrapats en aquesta diminuta barca, doncs comencen a un inesperat viatge on es parla d'amistat, de bellesa en ve baixa i de la forma d'acceptar el pas del temps. Una pel·li contemplativa, no amant per als... no massa recomanada per aquells que els hi agraden les emocions fortes i aquestes coses.
Doncs escoltarem una miqueta d'aquests Dos dies.
Esta tarde convenía ir a pescar.
¿Tú solo? ¿Con la barca?
Naturalmente.
No, ni hablar.
¿Papá, dónde vas?
¿Cómo estás? ¿Entera? Pues venga, ¿te vienes a pescar o qué?
Yo contigo no voy a ningún sitio, entérate.
Si esto está seco.
Doncs acabem amb aquest Dos dies. També s'estrenen aquest cap de setmana una trista pel·lícula de terror, El passajero nocturno.
Gran pel·lícula.
Que l'he censurat, així de clar. Sí,
estava a la selecció i
aquell... A la selecció, però és comparat amb Tres Mujeres.
L'has vist?
I tu?
No. No, jo no.
Doncs ja està. Vist La bèstia, un drama fet als Estats Units, però és que, és igual, deixem estar. No, és que, clar, parlaria d'intimitats mentre preparem el programa.
Clar, no potser no.
Sí. Assassinato en la tercera planta, una pel·lícula d'intriga feta a França, Un mundo frágil y maravilloso, una pel·lícula d'aquestes de romàntiques del Líban, Les catadores de Hitler, un drama fet a Itàlia, i Sack of Dean, Tras los pasos de Kerouac, un documental fet a Espanya amb Jimmy Barnatan. Escolta'm una cosa, em vols parlar de Festival de Cannes? Va, parlem una mica, no? Això que deia, va. No? Tres pel·lícules, cosa, una cosa que no havia passat mai, inclús fa molts anys no hi havia ni pel·lícules espanyoles, és inèdit, i va, explica'ns, són pel·lícules de Pedro Almodóvar, de Rodrigo Sorogoyen i dels Javis, són, diríem, gent
de prestigi.
Gent conegut.
Sí. Amarga Navidad és la primera, es va estrenar ja, per tant no ens extendrem massa. La segona és El Ser Querido, la pel·li de Rodrigo Sorogoyen, que té molt bona pinta i ha tingut una bona acollida. I La Bola Negra, que és el debut en el cinema de... dramàtic, per dir-ho així, no és la típica comèdia dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, i també sembla ser que ha tingut una bona acollida. Veurem dissabte el palmarès d'aquesta 79a edició del Festival de Cannes, si s'emporten alguna cosa.
El Ser Querido surt Javier Bardem i Victoria Luengo. És la segona vegada que Sorogoyen està a Cannes, no? Després de passar l'any 2022 amb Asbestes.
Exacte.
Fora de competició. I hem de dir també que hi ha una catalana que també està allà ficada, no?
Sí, sí, en una categoria paral·lela, la Setmana de la Crítica, tenim Aina Clotet, que s'estrena, l'actriu catalana, en la direcció, i debuta amb Viva, que és una pel·lícula, una òpera prima, que ha rodat i que també interpreta i que té molt bona pinta. Veurem si s'emporta alguna cosa. També hi ha Aina Callejón, perdó, que ha fet un curtmetratge que es diu Tuyo i la vaca. És, de fet, el treball final de màster de l'ESCAC, i competeix en la secció La Cinef, de dirigida a curtmetratges, entre d'altres coses.
Curiosament, avui parlàvem d'una pel·lícula, Cowgirl, amb una vaca,
sí,
doncs...
una altra vaca.
Jo i la vaca de l'Aina Callejón està, doncs, fora de concurs, amb el curtmetratge aquest. Què m'expliques de Cannes? Què puc, si diguéssim, dins els europeus, ja no entre els Oscars, què estaria? Qui seria el més ben considerat?
Sí, és el principal festival més important, després de Berlín, de Sant Sebastià... En fi, Cannes és la meca dels festivals de cinema. Parlem, si vols, una mica de les favorites.
Sí, digue'm.
Es parla, llavors aquestes travesses s'equivoquen, sí, normalment, però hi ha un thriller de ciència-ficció sud-coreà que es diu Hope, dirigit per Na Hong-jin.
Seria una de les favorites.
És una de les favorites, sí. El director artístic del festival, Thierry Frémaux, ha dit que és una pel·lícula que canvia constantment de gènere i que té un... De fet, això no ho ha dit ell, té un planter de protagonistes espectacular, entre d'altres Michael Fassbender i Alicia Vikander.
Què més? Hi ha algun altre més, no? Que té...
Sí, hi ha una pel·li que és un drama de postguerra que es diu Fatherland, que és d'un cineasta polonès prou conegut, com Paweł Pawlikowski, que és un habitual també de Cannes i d'altres festivals. És la història de l'escriptor alemany Thomas Mann durant un viatge per carretera a la Segona Guerra Mundial, i en aquest Fatherland recrea una mica la història. També tenim la pel·lícula Fjord, del director romanès Christian Mungiu, un altre dels habituals. També és un dels guanyadors. Sleep in the Box, del japonès...
Ship in the Box.
Ah, Ship, perdó. Sí. Ship in the Box, també un altre habitual del festival, el japonès Hirokazu Koreeda. I també el cineasta rus Andrei Sigantsev, amb la seva pel·lícula Minotaure, també és una altra de les possibles guanyadores de la Palma d'Or. Sortirem demà, de dubtes.
No has vist alguna?
No, d'aquestes, òbviament no, perquè hauria d'estar allà.
Val. Llavors, quina és la que et fa... Digue'm les dues que et faria més, fa més gràcia veure o que tens ganes de veure.
Primer, la de Rodrigo Sorogoyen, El Ser Querido. Em sembla que és una pel·lícula que està molt bé, pel que he pogut llegir. I després m'interessa bastant la pel·lícula...
El cinema dins del cinema, eh?
Sí, sí, és una mica... Sí.
Passa una mica com a Amarga Navidad, no? Les dues pel·lícules,
sí, estan... Sí, exacte, també parlen una mica... després m'interessa molt tot el que fa Christian Mungiu, el cineasta romanès, i aquest Fjord, no sé per on va, però...
Un
cineasta interessant.
Christian Mungiu. Bueno, doncs escolta,
veurem per on van els pares.
Estarem molt atents, aviam si tant Sorogoyen com Aina Clotet, com els Javis, o Pedro Almodóvar, que ha fet aquest Amarga Navidad, doncs si tenen...
Si tenen sort.
Recordem aquesta... que l'any passat Oliver Lasche,
sí,
es va endur a
Premi ciutat, del Públic.
Premi del Jurat.
Del Jurat, perdó.
A la 78a edició. Mm. Aquest any és la 79a, després vindrà la 80a, que suposo que faran una festa.
Sí, faran festa grossa.
Què anaves a dir?
No, anava a dir que aquesta, que no és habitual, que una pel·li que ja s'ha estrenat a les sales, que ja l'ha vist tothom qui l'ha volgut veure, com a Amarga Navidad, la pel·li de Pedro Almodóvar, que concursi en un festival. El que passa que el reglament el que diu és que no s'ha d'haver estrenat a França, i Almodóvar l'ha estrenat aquí, però no la va estrenar a França. Per tant, pot concursar.
Pot concursar i podria guanyar. Mira, escolta, marxarem. No marxarem amb cap...
Pedro Almodóvar.
No. Mira, avui fa 15 anys de la mort de Joseph Brooks. Tu diràs, qui és Joseph Brooks?
Ni idea, ni punyetera
doncs,
idea.
Joseph Brooks era director, productor, guionista i compositor que va guanyar l'Oscar l'any 1977 a la millor cançó. És curiós. Ah, sí. És una pel·lícula que ell mateix va dirigir, va guionitzar, que és Tu, es deia Tu il·lumines mi vida aquí, i en veritat es deia You Light Up My Life, que cantava la Debbie Boone i que escoltem ara per marxar. A mi ja ho saps que m'agrada recordar gent del món del cinema que potser no són tan coneguts, però que també poden tenir la seva finestra aquí a la secció de cinema del Connectat.
Estem oberts a tothom.
Sí, home, coneguts estem oberts a tothom, però és veritat que sense volgar acabes parlant de la gent coneguda, molta gent. Diem, Josep Brooks, Mel Brooks, no.
Un altre, el germà.
Jordi, ens escoltem la setmana vinent, marxem amb aquest You Light Up My Life de Debbie Boone.
Que vagi molt bé, bon cinema.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
I abans d'acabar, fem un repàs a l'agenda del cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé.
Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 12:15, concert del Punx Trio Jazz, connexió entre la tradició jazzística nord-americana i el gypsy jazz al Cafè de l'Aula. I diumenge, a les 6 de la tarda, arriba la 5a temporada d'Elles i Ellos, espectacle humorístic dirigit per Xavier Fuster, a la Sala Crespi.
Seguim amb Sabadell, Júlia Ramon.
Primer cap de setmana del Festival Observa. Avui, de fet, es fa el concert inaugural a càrrec del grup Buós i Miquel del Roig i les entrades ja s'han exhaurit des de fa setmanes. El director de l'Observa, José Luis Castet, creu que aquesta i la resta de propostes que s'han programat fins al 7 de juny els faran créixer en número d'assistents respecte d'edicions anteriors. A més del plat fort de Buós, aquest cap de setmana hi haurà altres propostes a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Demà hi ha un tribut a l'Oreja de Van Gogh de la mà del grup La Reina del Pop, mentre que diumenge a la tarda hi haurà una festa breix. D'altra banda, a la Creu Alta, a la Cava Orpí, hi ha doble proposta de jazz avui i demà. Aquest divendres hi actua a partir de les 9 la banda Jazzics, mentre que dissabte ho farà un dels grans noms del gènere de casa nostra, Andrea Motis Duo, també a partir de les 9. I als carrers tenim festa major, tant al barri de Campoamor com al barri de la Creu Alta. En tots els casos hi haurà activitats per a totes les edats i per a tots els gustos, però això sí, la de la Creu Alta va començar ahir al vespre amb el pregó alternatiu dels llamps i els trons i la de Campoamor ho farà demà.
Torn de Badalona, Martí Villegas.
Hola de nou, Tina. Pel que fa als actes culturals d'aquest cap de setmana a Badalona, destaquem sobretot els relacionats amb la música. Els actes comencen aquest mateix divendres a les 8 del vespre amb el Tardeo de Música Urbana a la plaça del president Tarradellas. A la sessió sonaran grans èxits dels darrers anys de reggaeton, dembow, electrolatino, afrobeat, latin tech, dance i pop urbà. La festa correrà a càrrec de DJ Cosmic. I dissabte hi haurà el segon Tardeo, els Tardeos del Dimoni, aquest pensat per un públic més adult on sonaran els grans èxits dels anys 80. Serà la mateixa plaça a partir de les 7 de la tarda i arretrà un homenatge especial als grans temes del grup suec ABBA.
Anem amb l'agenda del Prat, Ivan Conde.
Bona tarda, recta final del maig cooperatiu al mes de l'economia social al Baix Llobregat. Demà dissabte la plaça Roger i Badia es converteix en la plaça de la cooperativa per un dia amb activitats i celebracions per a totes les edats. D'altra banda, l'agrupament Escola i Guia Conxita Busquets celebra demà mateix dissabte el seu 60è aniversari. Serà una jornada d'activitats des de 9:45 del matí fins a 2:15 de la matinada al Parc del Fondo d'en Peixo. Hi haurà un torneig de futbol amb almenys 12 equips ja inscrits i un dinar popular a 8 euros al tiquet elaborat per excaps de l'agrupament.
Viatgem fins a Castellà, Guillem Plans.
Bona tarda. Doncs aquest cap de setmana aterra a Castellà el Correllengua, un esdeveniment reivindicatiu amb el català. L'acte central serà el dissabte a 8:15 a la plaça del Mirador amb la lectura d'un manifest i a 9:00 el concert No vindrà d'un pam. L'esdeveniment aquest any és un homenatge a Josep Maria Espinàs.
I acabem a Sant Cugat, en aquest cas dissabte, amb la Gincamat, una gincama de reptes matemàtics dirigida a infants de primer a sisè de primària, en la qual hi haurà dos torns, una a les 10 del matí i una altra a les 12 del migdia. I també dissabte, en el marc de la programació de la segona setmana del català, tindrà lloc el primer festival inaudit de poesia jove, un festival per donar a conèixer, potenciar i donar suport a les noves veus poètiques en català del Principat, les Illes i el País Valencià. Doncs ja arribem al final del Connectats d'aquesta edició de divendres. Per part meva, dir-vos que ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes dues hores de ràdio i la setmana que ve, com sempre, es torna a posar darrere el micròfon la Carme Reverte quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera.
El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado.
De la música del segle passat.
Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Inversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
El Prat Radio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona ha enllestit els preparatius de la nova temporada de bany a les platges metropolitanes després d'un hivern marcat pels temporals marítims. L'AMB també ha aprofitat per alertar de la regressió que pateix el litoral metropolità. Segons les últimes dades de l'organisme, els temporals han agreujat la pèrdua estructural de sorra, especialment al litoral nord, que ha perdut 180.000 metres cúbics de sorra i un 34% de superfície de platja en l'última dècada. El vicepresident executiu, Antoni Balmón, ha reclamat a la Generalitat i el govern espanyol un pla d'estabilització del litoral amb mesures estructurals per revertir aquesta situació.
Necessitem el concurs i la cooperació i la col·laboració, evidentment, del Ministeri de Transició Ecològica i, per altra banda, també de la pròpia Generalitat de Catalunya. No?
Entre les